L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Vitralls Bonet. Més de 90 anys al servei de la llum. Si vol construir vitralls nous o vol saber com restaurar els de la seva parròquia, contacti amb nosaltres. Oferim un servei d'assessorament, disposem d'un equip de tècnics especialitzats i col·laborem amb gestors de patrimoni, arquitectes i artistes d'arreu de Catalunya. Per més informació, 93 218 2399 o vitrallsbonet.com. Vitralls Bonet. 3 generacions al servei de vitralls. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Opinió, compromís, sentiment i molt, molt espanyolisme. Cada dissabte i cada dia després del partit de l'Espanyol amb la grada. Però a més trobaràs tota la informació de la Lliga BBVA, de la Lliga CB, Fórmula 1, handbol i tennis. Un gran diari esportiu amb una informació completa, de qualitat i sempre amb un punt de vista propi. Un diari allunyat dels estàndards massius. Amb la grada s'ha acabat el pensament únic. Amb la grada ja no hi ha només dos equips a la Lliga BBVA. Sempre amb l'Espanyol, diari la grada. La nostra força és la grada.
Molt bona tarda. El secret del funcionament de tot bon equip és una bona columna vertebral. Un bon porter, uns centrals solvents, un mig del camp treballador i un davanter que l'encerti, com a mínim de tant en tant. L'Espanyol no s'escapa tampoc a aquest escalet, i té, a més, els seus millors homes als peus d'aquest escalet i al cap. Serien Sergio i seria Kiko. Bé, el futur d'aquests dos jugadors està a l'aire. Tots dos els hi queda encara un any de contracte en vigor, però precisament aquí està la diferència. Mentre el porter sembla ben a prop de signar, ja està gairebé tot fet, doncs el davanter tot just sobre el meló de la seva renovació i ell avui, amb una frase, hi ha posat les cartes sobre la taula deixant clares les seves intencions. Quan un fa bé la seva feina, com a mínim, li han de mantenir el sou. Això és el que ha dit i compta perquè ja s'alvira que la cosa serà, doncs, complicada. Bé, el sou de Sergio García és molt alt, és el més alt de la plantilla. De fet, va signar en una època diferent, on estàvem també arruïnats, però, mira, fèiem veure que no ens assabentàvem. Cal dir que Sergio es guanya el seu sou, i que és el millor jugador d'aquesta plantilla. Però una cosa ben diferent és si aquest sou se li pot mantenir un jugador que enguany farà 31 i que si se la renoves per 3 temporades, com ell vol, acabaria, doncs, amb 35, gairebé. Bé, prendre la decisió sobre la seva renovació requerirà cap fred, molt de seny, i si hi ha alguna cosa segura és que no serà una decisió fàcil. I jo us dic jo que segurament no serà popular. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa pericosonline.radio a Ràdio Estel per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. I el nostre equip presenta les següents alineacions. Alberta, Laura Bertran.
Molt bona tarda.
Laura.
Molt bé, un gran repertori de cançons que porta
l'altre. Sí, no sabia que hi havia tantes.
Doncs sí, encara n'hi ha més. Senyor Ignacio Miguel.
Conmigo no hay canciones.
No, no
hay nada.
No tienes, no hay quien te escriba.
No pasa nada.
Pues sí, es triste. Molt bé. Però mira el que et vol fer, Aguirre.
Sí, ja ho sé, ja.
Efectivament. I aquí tenim el senyor Mario Ramírez, que avui no ve vestit al Betis, ve vestit de negre.
El Betis muy grande, más el betisismo.
Sí, vale, no te crezcas. No te crezcas.
Algo va de negro, por algo.
Sí, vas de negro per alguna raó, efectivament. Xavi Pagant, el nostre fidel productor. No falla mai. Avui no tenim senyor del puro, la qual cosa cosa, no sé si ja entra dintre les bones notícies o no. Igual. El que sí tindrem és un munt de continguts, perquè avui parlarem amb Juan Fuentes, el lateral esquerre de l'Espanyol.
Grande.
No sé si està passant per un bon moment, perquè no ha jugat, però ha jugat. O sigui, no ha estat titular, però al final ha acabat jugant.
I ara tiene que jugar.
Ara segurament jugarà. Bueno, no, segurament no, segur, perquè no hi ha cap dels dos homes del seu posició.
Capdevila s'entrena con todos, però jo crec que no entrarà.
Efectivament. I després tindrem també a Jorge Larena. Jorge Larena, que vol dir-nos una cosa que li volem convèncer del contrari. Ja veurem. Tot això de la mà de qui us parla, Francesc Biel.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Molt bona tarda, amics i amigues.
No? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, senyora Bertran. Molt bé, Sergio García és el nom del dia, perquè ja ho hem comentat abans a l'entradeta, que, doncs, ha parlat sobre la seva renovació explicant que serà difícil pels termes econòmics que té el club i també per les seves pretensions.
Muchas gracias.
Gracias, ya lo veremos, si te ríes tanto cuando te enseñen la factura. Però l'assumpte és que això ho traslladem després a la nostra secció de Sant Adrià, perquè escoltarem les paraules de Sergio, parlarem una mica també amb l'amic Miguel, que ha estat allà, i una mica doncs, farem l'upbull i l'olla sobre la possibilitat de que Sergio continuï o no. Ara vull parlar també d'altres especulacions sobre el futur de jugadors, renovacions possibles, entrades, sortides... parlem primer del senyor Capdevila, també parlarem també de Sergi Darder i també parlarem de Víctor Sánchez. Vinga, som-hi.
Comencem amb Capdevila, que acaba de complir 36 anys i afronta aquesta segona volta pendent del seu futur. Són diverses les opcions que contempla, des de la retirada a seguir en actiu una temporada més. Tot i que, segons apunta avui Marca, la decisió no arribarà fins a final de temporada. El que sembla tenir clar és que de seguir en actiu no ho farà l'Espanyol, donat que no creu que el club aposti una temporada més per ell, malgrat el seu paper important al si del vestidor. A nivell purament esportiu, aquesta temporada ha estat convocat en 14 partits de Lliga. Ha jugat en 4 d'ells i en 5 de Copa del Rei, que els ha disputat tots.
Bé, anem a parlar de Capdevila abans de seguir els restes. Capdevila no seguirà l'Espanyol, això és un secret a veus. Capdevila, ara per ara, hi ha un 99% de possibilitats que deixi el futbol. Ha acabat ja la seva etapa com a futbolista. De tota manera, Capdevila és possible que tracti, i jo crec que seria una opció ben bona, de seguir d'alguna manera vinculat al club. Ell és un tipus que... doncs bé, pot aportar coses, té una llarga trajectòria i una llarga experiència, segurament és el jugador que hi ha ara mateix a la plantilla amb més vicissituds i que ha viscut més coses, no? I a més que és l'únic que ha guanyat un Mundial, no? I és un tipus que jo crec que segurament pot quedar-se per l'entorn del club, no sé encara en quina posició. Ell segurament li agradaria entrenar, i encara que una vegada parlant amb ell em va dir que no es veia com a primer, es veia més com a segon, segurament per aquest caràcter afable que té, doncs hi ha la possibilitat de que entronqui més amb els futbolistes. Però en qualsevol cas, Capdevila, els dies de futbol de Capdevila han tocat a la seva fi. Bé, seguim amb Sergi Darder.
Sergi Darder, recordem que anava per Estrella d'Espanyol fins que el curs passat la direcció esportiva, encapçalada per Mauricio Pochettino i Ramon Planas, van decidir no renovar-li el contracte. Els tècnics no el van voler, va quedar lliure, i Josep Manel Casanova, coordinador del futbol base del Màlaga, no s'ho va pensar dues vegades i se'l van portar al club andalús. Segons Públic Esport, i pensant ja en la planificació de la propera temporada, s'ha fixat en Darder, un jugador que agrada molt als actuals responsables tècnics. Segons el diari, el club ha sondejat a l'entorn del jugador quines possibilitats existirien d'incorporar-lo aquest proper estiu. No seria una operació senzilla, donat que recentment ha renovat fins al 2017, fixant-se una clàusula de rescisió de 40 milions d'euros.
Bé, no sé en què es basen exactament doncs, els companys d'esport per aquesta informació, però és complicat pensar que un jugador jove, però que ja ha jugat a primera divisió, com no vingui en qualitat de cedit, que tampoc té molta lògica, un jugador en contacte amb vigor pugui acabar venint. No sé exactament, no tinc fons al voltant. El que sí que us puc dir és que és una pena i un error molt gran que Sergi Darder no continuï a l'Espanyol. Quan era un jugador, de vegades es diu dels jugadors de la Pedrera que doncs, han de tirar la porta avall, no? Que és una frase de Camacho que deia sempre, d'un jugador de la Pedrera quan vol entrar al primer equip. I jo crec que Sergi Darder, la seva temporada, quan va estar justament amb el B, doncs ho va fer molt bé, és a dir, va donar arguments perquè com a mínim se li donés una oportunitat a primera divisió, donat que, per exemple, se li va donar a jugadors molt pitjors que ell, com per exemple recordo a Isaías, que se li va donar una oportunitat, o ja no parlem d'aquell jugador, és que ara no me'n recordo ni com es deia, un jugador com es deia? Un jugador no, de color que va debutar uns minuts, no, crec que va jugar inclús dos partits en potser.
Ah, ja sé quin és.
Sí, però era terrible, un jugador molt dolent, molt dolent. Que
ostres, jo tampoc m'acord el seu nom, vaja.
Sí que era un... com va o el nom, va, no, no va, eres el Ibrahim va, no. És un... era... era va, igual, ja ens entrarem, algun company ens ho piularà pel WhatsApp, però en qualsevol cas, o sigui, jugadors molt dolents, jugadors que no tenien oportunitat d'estar a primera divisió, que van tenir l'oportunitat de debutar amb el primer equip. En fi, en canvi d'Arder, que jo crec que ha demostrat, i sobretot ha demostrat a primera, doncs que el propi Pochettino, i vull dir, tant per bo com per dolent, segurament la gent del futbol base, aquells senyors que hi havien, doncs no li van donar l'espaldarazo, però també Pochettino tampoc veia clar la possibilitat d'incorporar-lo, perquè doncs ell pensava que era un jugador...
Bakary.
Bakary és un altre, que també, per cert,
jo m'estic acordant de Bakary.
Que també va debutar al primer equip. No, molts altres. És un altre. Ja ho trobarem. És un jugador de color que va jugar dos partits i realment era nefast, era un pivot defensiu. Nefast, que va venir procedent del draft, per cert. La memòria ens traïciona, però el que no ens traïciona és...
No hi ha xivatos.
No, els xivatos s'han equivocat. No era aquest. Doncs bé, veurem si ve Sergi Darder, i com a mínim doncs estaria bé a poder desfer una miqueta doncs aquesta errada que es va fer en el seu dia. Bé, parlem ara de Víctor Sánchez, que l'amic Miguel et porta una informació fresqueta.
Ah, empiezo yo, pensé que iba a hablar Laura. Sí, os cuento, según nos hemos podido enterar, el equipo de Pericos Online...
Azraq era el jugador.
Azraq, ah, digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que nos llamamos ahora Azraq?
Azraq era el jugador, muy bien.
No, yo pensaba en Bakary, yo pensaba únicamente...
Az, porque por eso me venía a mí lo de Ba, porque recuerdo que le dije en Az. Mazmatarrac, molt bé, perfecte, ja està.
Perfecto, pues solucionado.
Gràcies al que ens ho ha piulat.
Solucionado este tema, vamos ahora a hablar de Víctor Sánchez, que como os estaba contando, según hemos podido saber, a Víctor Sánchez ya se le ha ofrecido, como bien dijo Collet, una ampliación de contrato, con una ampliación también de salario que no es del agrado del jugador, pero eso sí, el jugador no se toma, digamos, muy en serio ahora mismo la renovación. Él sabe, por ejemplo, que hay renovaciones que corren más prisa, como por ejemplo la de Kiko Casilla, por su posible salida en verano, y Víctor Sánchez espera a verano para decidir o empezar a tomar conversaciones mucho más serias. Pero bueno, hasta ahora la propuesta que le han ofrecido, ya digo, no agrada al jugador, y con paciencia y tranquilidad él asegura que en verano es cuando empezará a hablar ya más seriamente con el club.
Muy bien. Doncs, vaja, una altra notícia. El club està pendent de tres joves promeses brasileres.
Exactament.
Curiós.
Avui el diari Marca informa que el club, pensant en el futur, estaria seguint de prop a tres joves promeses del futbol brasiler. Així, tindrien ja informes a Francisco Teo Charis, Gelson Lucas i Mateus de Vargas. El primer d'ells, Francisco, també dit Fran, té 21 anys i juga al 15è de Piracicaba. Es tracta d'un migcampista esquerrà de caràcter ofensiu, mentre que Gelson Lucas i de Vargas són futbolistes de l'Osasco. El primer és un prometedor lateral esquerre de 17 anys i al seu país el comparen amb Roberto Carlos, mentre que de Vargas, de 16 anys, és migcampista que alguns veuen com el nou Kaká. La direcció esportiva, segons explica el diari, està rebent periòdicament informes de tots tres i, depenent de la seva evolució, no seria descartable que poguessin acabar defensant la blanquiblava en el futur.
Veurem en què acaba aquesta informació que dona el diari Marca, i recordem que ja hem portat doncs, recentment també un brasiler que està al B i que hem de veure què dona tot això, perquè clar, doncs aquests nanos són joves i evidentment si és complicat que un tipus que està consolidat a lligues brasileres, per exemple, o a lligues de Sud-amèrica, doncs es consolidi després i no acusi la diferència a vegades que significa de ritme i de tot arreu, de tot tipus, jugar aquí, doncs imagina't nanos joves, encara estan per veure. Però bé, està bé que com a mínim controlem aquestes promeses. Anem a un tema que ha causat cert revolt en el dia d'avui, i és quan a Pericos Online hem publicat, després s'han fet ressò també altres mitjans, és una notícia que ja havia sortit, però en qualsevol cas no havia sortit en relació a l'Espanyol, i és que el Ministeri d'Afers Exteriors ha fet servir l'Espanyol en el seu document en contra del procés sobiranista de Catalunya.
Exactament. Recentment, el Ministeri d'Afers Exteriors ha enviat a les 129 ambaixades i 92 consulats espanyols un document titular per la convivència democràtica, on al llarg de gairebé 250 pàgines s'exposa un argumentari en contra del procés sobiranista català, i amb el qual es pretén que els diplomàtics espanyols disposin d'una sòlida bateria argumental per respondre sobre aquest repte llançat des de partits i institucions catalanes. Un text en el que el Ministeri fa servir en un moment donat la fundació de l'Espanyol com un dels arguments per oposar-se a l'esmentat procés. En concret, a la pàgina 160 trobem com s'afirma que el barcelonès Ángel Rodríguez Ruiz funda en su ciudad natal el año 1900 el equipo de fútbol llamado Sociedad Española de Fútbol, conocido como el Español, que es el segundo en importancia de Cataluña tras el Barcelona Fútbol Club.
Això és l'error, l'error de tot el club, perquè per nosaltres és el primer en importància de Catalunya, sí o no? Home, per favor, bé, seguim, seguim.
Ja acaba dient,
el sexto más antiguo d'Espanya. Això sí que és cert.
Per fer, posteriorment, esmena un text extret de la web oficial del club que diu les principales señas de identidad y lo que determina el nombre original de este nuevo club deportivo fue que todos sus componentes eran catalanes o nacidos en el resto de España, en contraposición a los demás equipos formados mayoritariamente por ingleses y otras nacionalidades.
Bé, bueno, doncs jo amb tot això, després llegirem el Paula Perico, ho llegirem amb pinces, perquè hi ha algú que també se li ha anat una miqueta a la olla, com sempre passa, però vaja, ja ha passat una mica la podadora i hem tret algunes coses, però en qualsevol cas llegirem què pensen els internautes d'això. Però jo voldria dir que, vaja, la política evidentment hauria d'estar allunyada de l'esport, no és possible, perquè política i esport moltes vegades formen un tot. Està claríssim que doncs, moltes vegades hem estat ignorats per moltes institucions de l'Estat i ara, en canvi, doncs, una mica ens utilitzen per, com un argument una mica peregrí, perquè finalment al final doncs, aquestes coses tenen el pes que tenen i la història també s'explica com s'explica. Doncs l'Espanyol té aquest nom i té aquest nom per moltes altres raons, no només per aquesta, però bé, en qualsevol cas, en principi, doncs, si tampoc crec que tinguéssim que... Perquè, clar, aquesta és la típica notícia que molts llegiran doncs, amb alegria i altres llegiran doncs, al contrari, que els hi sabrà greu. En qualsevol cas, tornem a la instrumentalització d'un club de futbol que no crec que ens faci gaire bé i menys a nosaltres. Molt bé, després llegirem una mica què pensa la gent de tot plegat. De tota manera, ja et dic, Laura, que avui...
Que
doncs,
avui sí que...
Sí, sí, perquè les coses estan, vaja, suïdites de tono. Ja. Molt bé, avui els jugadors del primer equip han fet un gest d'aquell que ens agrada molt, han rebut un grup de nens pericos en tractament per diferents malalties.
Exactament, els jugadors i el cos tècnic del primer equip han rebut avui la visita d'un grup de nens pericos que han superat greus malalties o que encara estan en període de recuperació de la mà de la Fundació Ànima i convidats per Pericos Solidaris. Els nens han complert avui un dels seus somnis i han pogut saludar i fer-se fotos amb els seus ídols. Un dels nens més contents és el Didac Iglesias, soci del club i actual porter de la Lavi B, que entrena Julián López de Lerma. Quan tenia 3 anys, el Didac va superar una leucèmia i avui no ha pogut evitar les llàgrimes d'emoció quan Kiko Casilla li ha regalat els seus guants i li ha signat la samarreta amb el dorsal 13.
Molt bé, doncs vídeo, aquestes coses són de les millors que fem. Sempre ho diem, que evidentment som un club de futbol i l'esport és el nostre objectiu, com recordava un dels nostres himnes, però el fet de poder fer el bé, de poder alegrar uns nanos, doncs sempre és una cosa que a vegades és tan o més important que fer gols i evidentment doncs, el simple fet de l'esport, no? Que a vegades al costat d'aquestes coses palideix. Molt bé, acabem amb un apunt del món social. Les mascotes periques seran els protagonistes del segon concurs fotogràfic d'Aliança Perica.
Exactament, la penya espanyolista Aliança
Perica. No acabem, que m'he deixat dues notícies.
Dos coses,
vale,
sí.
Vale, però tu tirem aquesta i després...
Organitza el segon concurs fotogràfic. En aquesta ocasió la temàtica és mascotes periques. Cada participant pot enviar dues fotografies a participa@aliperica.es i seran publicades al Facebook de la penya. Que sapigueu que també hi haurà trofeus amb les fotos més votades i un premi especial atorgat a la millor foto pel fotògraf oficial del club, Carlos Mira.
Molt bé, doncs escolti, a veure si envieu a participa@aliperica.es les vostres mascotes periques. Bé, dos coses que queden pendents. La primera d'elles, ja es coneix la sanció per Víctor Álvarez, que és un partit.
Exactament, no podrà jugar el partit, per tant, d'aquest diumenge contra l'Atlètic Club de Bilbao perquè ha estat
sancionat.
Ha estat sancionat un partit pel comitè de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol.
Molt bé, per això és el que dèiem abans, que Juan Fuentes titular segur, perquè evidentment no hi ha, bueno, segur, si no hi ha cap invent estrany o no hi ha cap lesió, lesionat encara Capdevila o no encara Capdevila recuperat de la seva lesió a la costella, i a banda doncs aquesta sanció que evidentment deixa fora de joc a Víctor Álvarez. I la segona notícia, que Eric Bertrand, doncs, que és el central del B, doncs ha signat ja la renovació del seu contracte.
Exactament, ha arribat a un acord per ampliar el contracte de futbolista fins al 30 de juny del 2018. Eric, que forma part de la plantilla de l'Espanyol B, afronta la seva tercera temporada al club espanyolista.
Molt bé, doncs ara sí que podem donar per acabat aquesta primera part, ara sí. Doncs com sempre, això sí, gràcies a la gent de Carretilles TR.
Carretilles TR. Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR, podem amb tot.
A CaixMòbil, estat de rebaixes.
Puja el volum.
A CaixMòbil, estat de rebaixes. Estocs fora.
Més alt, que això és notícia.
A CaixMòbil, estat de rebaixes. Estocs fora. Hi trobaràs tota mena de mobles de les millors marques del mercat. Matalassos, sofàs, dormitoris, menjadors, per exemple. Armari de portes corredissa, 199 euros. Taula multimèdia per a PC, portàtil, impressora, etc. 29 euros amb 95. I recorda que a CaixMòbil hi arribes, compres i t'ho emportes al moment.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
¿Qué por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. Y la suerte te sonríe.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, poble perico, com hem dit abans, el qual avui consultarem, l'oràculo perico, i li preguntarem, doncs... no, l'oràculo perico no, que això és de Llobregat Blanquiblau, una secció estrella de Llobregat Blanquiblau, no els hi piratagem, no. Nosaltres anem al poble perico. Doncs perquè avui hem publicat la notícia aquesta, una notícia que, insistim, ja havia sortit, el dia 27 va sortir aquesta notícia, però havia passat absolutament inadvertida en clau blanquiblava, perquè, doncs, evidentment, tothom hi va parar esment a les altres coses que deia el document del senyor Margallo. Però resulta que el document del senyor Margallo, doncs, a la pàgina de 250 planes, a la pàgina 100 i escaig, 114 o una cosa així...
160,
sí, doncs, hi ha un paràgraf dedicat a l'espanyol, i és una cosa curiosa, una cosa curiosa. I avui ho hem publicat, s'han fet ressò diversos mitjans també de l'òrbita espanyolista, i la gent, vaja, ha entrat a saco, com sempre que hi ha un tema polític, que la gent es posa calenta. Calenta, vaja, amb tots els aspectes de la paraula. I hi ha 128 comentaris i sí, hem seleccionat alguns d'ells. Per exemple, Perico Cerdanyola, què diu?
Diu, som un club de futbol i punt, que no ens fiquen en la moguda política. I el que diu la nostra pàgina web és un fet històric. I l'origen del nostre club, orgullo de ser Perico.
Orgulloso de ser Perico, efectivament. Què diu, per exemple, aquest, per exemple, què diu un Carlos FFF?
Somos, le pese a quien le pese, un club de fútbol barcelonés, catalán y español. El que tenga un sentimiento diferente está en su derecho, faltaría más. Yo particularmente creo que en nuestro estadio no deberían haber ni sañeras, ni estaladas, ni banderas españolas, solamente banderas blanquiazules. En cuanto a nuestro fundador, Ángel Rodríguez, agradecerle lo que hizo. Fundó algo más que un club de fútbol, fundó un sentimiento del que estoy orgullosísimo. Y añadir que no entiendo que no tengamos nombre para nuestro estadio cuando deberíamos llamarse Estadio Ángel Rodríguez.
Cuando debería llamarse. Bé,
no debería llamarse.
Bueno, sí, doncs també estic bastant d'acord, sobretot amb això, que cadascú va a l'estadi doncs, amb els seus sentiments propis i peculiars, i després doncs, hi ha l'única cosa que ens uneix a tots, que és l'espanyol, i no hauríem d'intentar anar més lluny, perquè, escolti, anar més lluny és una cosa absurda, perquè hi ha molts terrenys de joc suficients avui dia en democràcia per expressar les idees polítiques i no caldria portar-les al futbol. El que passa és que l'esport té un poder amplificador que una pancarta en un estadi de futbol té un ressò que no és el mateix que si te la portes al cine, que fastidies a 100 tios que veuen la pel·lícula en tu, on hi sent, perquè últimament va molt poca gent al cine. Però, en qualsevol cas, mira, la poses darrere una porteria i les teves idees polítiques, doncs, se les tenen que tragar no només els que estan amb tu a l'estadi, sinó tots els televidents. Doncs, mira, això, sincerament, és utilitzar l'equip, la gent que ho fa. I el mateix dic per les banderes i el mateix dic amb tot. I a banda de tot això, doncs, la mateixa utilització és la que fa ara d'un fet que també seria molt opinable, perquè això de la història, amics, s'escriu molt després de que succeeix, i també caldria veure si a l'any 1900 què hi tindrien al cap els que ho van posar doncs, per quan van ficar el nom que li van ficar a l'Espanyol, que recordem que, doncs, vaja, un dia farem una classe d'història, perquè sí, perquè hi ha moltes coses oblidades al voltant de tot plegat i tergiversades per uns i altres, i que avui dia doncs, tenen una dimensió absolutament diferent a la lluny del que estem vivint, doncs, amb la tensió política que existeix amb el famós procés sobiranista. A veure, què més?
Bravecar94 diu, ja n'hi ha prou que ens utilitzin com a model espanyol. Dintre de Catalunya seguir, ja n'hi ha prou. Som més catalans que el Barça i fins i tot portem els colors dels Almogàvers. No tots els pericos tenen els mateixos ideals polítics i trobo una falta de respecte que se'ns inclogui en aquesta carta parlant en nom de tots.
Bueno, doncs al cap i a la fi doncs, per exemple, hi ha una opinió per tots els gustos. Què diu el Jordi?
Diu, doncs jo vull una Catalunya lliure i sóc de l'Espanyol de naixement. No estic gens d'acord, visca l'Espanyol.
Bueno, el que diem és que pot ser un senyor independentista i que trobi que doncs, és perico i al final doncs, no vol ser utilitzat com un argument. I també al revés, també hi ha molta gent que dirà, ah, doncs mira, jo efectivament sóc de l'Espanyol perquè significa aquest sentiment amb el qual jo també m'hi sento representat. Doncs d'acord, però això de convertir en un club doncs, en l'avantguarda o la punta de llança d'una idea política és un absurd i a més que no és veritat, perquè ja estem veient que hi ha moltes sensibilitats d'un costat i de l'altre. Sí, escolti, ja no llegim res més, perquè no. Al final acabarem trobant-nos alguna que tindrem que censurar.
Alguna
perquè
sorpresa.
Pujadeta de to, amb la qual cosa, doncs, qui vulgui mirar-se-les totes, les 128 comentaris, que, bueno, hi havia alguns més de 128, però al passar la podadora hem tingut que passar alguns quants, treure alguns quants, perquè hi havia ja gent que ja es volia ja, bueno, esbatussar-se, i tampoc és el tema. Amics, que això és futbol, eh? És futbol i és una pàgina web. Molt bé, doncs anem a parlar, per exemple, d'una cosa que ens va bé a tots per pujar l'ànim, eh? Tingueu la ideologia que tingueu, que és Fosprin. Per què Fosprin de Sòria Natural és un complex vitamínic 100% natural que porta al teu organisme l'energia extra que el teu cos necessita? I ja saps que pots anar a la teva herboristeria i demanar el Fosprin, o bé, doncs, vaja, hi ha altres punts de venda, però sobretot el tema de... Què m'estàs dient aquí? M'has fet perdre el fil.
T'estava posant a prova, dic, aviam si és un home capaç de fer dues coses,
no,
de
perquè...
llegir i parlar.
Però
i
està
no...
bé que m'ho facis, perquè jo ahir t'anava passant notetes tot el rato i tu no et vas despistar, i jo ara m'he despistat. Frosprint de Sòria Natural, això és important.
Això sí, és molt important.
Energia a l'instant. Vale,
i que sigui, ho compres a la bolsaria, tot el necessari.
Ui! Ara, acaba la frase.
No, ja està. Ui, m'havia sortit bé aquesta paraula, que també m'entrebanco. Si vas a dalt budistaria, et donen un pràctic necessari multiusos.
Vale. Ara, si puc anar, vinga, som-hi.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Sports Gracia. Después de 30 años, Sports Gracia cierra. Lo liquida todo. Ayúdanos a vaciar la tienda. Bambas, chándals, anoraks, sudaderas, todo de primeras marcas como Nike, Adidas, Asics, todo a un 30, 40 y hasta un 50% de descuento. Liquidación total por cierre en Sports Gracia. Grande Gracia 131, a 50 metros de Metro Fontana.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Grup EMB patrocina el femení. Sant Adrià, avui.
Molt bé, doncs estem a la secció de Sant Adrià. Ho hem dit abans, el tema del dia l'hem guardat per ara. És Sergio García. Sergio García, que avui ha comparegut en roda de premsa i vaja, doncs ha deixat algunes perles. al voltant de la seva hipotètica o possible renovació. ¿Qué ha dicho Migueles?
Sí, efectivamente, pero déjame que antes te comente muy por encima lo que han hecho hoy los hombres de Javier Aguirre, porque recordemos que se entrenaban por segunda vez esta semana ya para preparar el choque que nos enfrentará al Athletic de Bilbao. Han tenido una pequeña sesión de vídeo y luego han estado entrenando a puerta abierta, un entrenamiento en el que han estado ensayando jugadas de córner o de centros desde los extremos de las bandas, tanto despejes como chutar a portería. Han estado una horita y media ensayando este tipo de jugada a balón parado. Después, como bien decías, ha hablado Sergio García, el capitán, que ha dado una rueda de prensa. Bueno, últimamente la palabra de moda es renovación, antes era intensidad, ahora es renovación, y Sergio no ha querido ser menos y ha hablado de esto después de que escuchásemos a Óscar hablar, que diciéndonos que ya había habido algún contacto con el jugador. Sergio lo confirmaba y dejaba el listón alto porque, bueno, de primeras ha dicho que qué menos que se le mantenga el sueldo. Él está predispuesto a seguir en el Español, de hecho ha dicho que le gustaría acabar su carrera en el Español, que le gustaría retirarse aquí. Además también ha dejado abierta la puerta a la selección española, pero bueno, esto es otro tema. Como decía, se quiere retirar aquí, él está predispuesto a renovar, pero sabe la complicación de ello porque el club está ajustando mucho el dinero y los presupuestos. Así que yo creo que lo mejor es que escuchemos a Sergio una de las palabras refiriéndose a esta renovación.
No, porque si cada año se están intentando bajar los sueldos, pues lo normal es que si uno está haciendo bien las cosas, pues que mantengan que mínimo su sueldo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que pasa.
Molt bé, doncs, a veure, tema Sergio, no sé si portes algun tall més en qualsevol...
No, este era el más interesante, sí. Porque decía, bueno, que eso, que se merecía cuanto menos mantener ese sueldo si está rindiendo a un gran nivel.
Personalment penso que això no serà possible. I no serà possible perquè l'Espanyol, evidentment, té una política salarial des de fa un parell de temporades, doncs que fa que això no sigui possible. Però és que, a banda, si fos possible, impossible que fos, per tres temporades, com més o menys el seu entorn ja ha deixat córrer que voldria el jugador. És impensable que són tres jugadors, si un jugador que acabi amb 35 anys se li pugui ofertar el mateix que està cobrant ara, que és el tope salarial de l'equip. De tota manera, doncs, es poden buscar fórmules, per què no? Un any més cobrant així, doncs si el jugador i el club ho troben d'acord, estan d'acord, doncs vale. Segurament el jugador, si vol acabar la seva trajectòria, el que vol, doncs això, doncs seria un contracte mig, ja no llarg, però com a mínim de 2 a 3 anys. Pensar en un contracte així amb les xifres actuals són impossibles. I jo crec que el Sergio també ho sap. Llavors aquí caldrà jugar amb les seves ganes de continuar a l'Espanyol i d'admetre una mica una realitat que és òbvia, que és que cada vegada, cada any, un jugador doncs va perdent, tot i que Sergio té ara 30 per 31 i està, jo diria, en un dels millors moments de la seva carrera. No, més cal dir que avui, o sigui, aquest any, si no passa res, batrà el seu rècord golejador, perquè ja porta 9 gols i jo diria que si fa un mes ja és el seu rècord total en una sola temporada a primera divisió, i segurament en farà més d'un. Jo crec que fàcilment pot fer 5 o 6 gols, és a dir, pot acabar doncs gairebé amb 15 gols, que ja són unes xifres molt bones. Ja fa molt de temps que no tenim cap jugador que faci 5-15 gols.
I molt bones per a ell, també.
I molt bones per ell. Però, torno, o sigui, ara rebobino, l'Espanyol no es pot permetre el luxe, lamentablement, de mantenir un Sergio García i més per molts anys. És impossible. Llavors caldrà veure, torno a dir, les possibilitats del club barrejades amb les opcions del jugador i les ganes que té per quedar-se. Perquè finalment Sergio sí que hauria de valorar una cosa, i és que ha tingut una trajectòria molt erràtica amb tots els equips que ha estat. És un jugador que ha baixat a segona en 3 equips. És un jugador que doncs no ho ha passat bé, per exemple, ni a Saragossa ni al Betis, on va tenir problemes. Sí, Betis, ja pots poner lo que tu quieras, amigo, però que va tenir problemes amb les aficions, inclús que algunes d'elles no el reben gens bé quan torna a aquells camps. És a dir, jo crec que l'estabilitat és un factor important, acaba de tenir el segon fill, s'ho hauria de pensar bé i pensar que a vegades vas a buscar una mica més de duros per altres bandes i que no sempre funciona, i només cal que li pregunti doncs al seu amic i company Verdú, amb el qual, per cert, compartís representant. O sigui que també alguna lliçó podríem haver extret tots plegats de tot el que va passar amb Verdú.
I que ha dit Sergio que espera que no se parezca a l'operació, doncs, perquè quiere que s'acabi quan tot.
Impossible.
Ja, va ser
l'única, si vol que s'acabi quan abans possible, la resposta serà no, I si vol que la cosa doncs arribi a bon port, caldrà que tots posin el millor possible perquè aquest jugador pugui estar un parell, com a mínim un parell d'anys més a l'Espanyol, a banda de l'any que té de contracte, és a dir, 3 anyets més que jo crec que serien adequats sempre que s'arribi d'aquest consens a què fa el nivell de sou. Molt bé, alguna cosa més, senyor?
Nada más, perfecte. Nada más.
Doncs ara
anirem... Bueno, mañana entrenan 10 y media, déjame decirte, eso sí, entrenan en la Ciudad Deportiva, puerta cerrada, 10 y media.
Perfecte, doncs amb aquesta informació tanquem aquest bloc, si et sembla.
Interessant informació, importantíssima, además. Bueno, sí, sí,
la vital importància. I nosaltres anirem a parlar amb Juan Fuentes després d'una petita pausa publicitària.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
¿Quieres formar parte del mejor equipo? Únete a Botemanía y los Pericos. Regístrate ahora en botemanía.es. Ingresa 10 euros y te llevarás 30 euros gratis para jugar utilizando el código PERICAZOS. Los mejores juegos de casino y bingo te esperan. Entra ya en botemanía.es y consigue tus 30 euros gratis para jugar. Recuerda poner en código PERICAZOS. Botemanía, te toca ganar. Ganancias sujetas a los términos y condiciones de botemanía.es. Juega con responsabilidad.
Aquesta és l'entrevista del dia.
Molt bé, doncs tenim a l'altra banda de l'aparell telefònic a Juan Fuentes. La pregunta que tothom es fa ara és: Juan, ¿le has dado de comer a los canarios ya o no?
Bueno, la verdad que no, porque no lo tengo aquí en Barcelona, sino que lo tengo en Córdoba.
Vale, pero el otro día fuiste para Córdoba, que yo lo sé, que me he enterado. Sí, tengo espías en todas partes, como bien sabes. Y entonces sé que fuiste para allá porque echabas de menos a la anaconda esa que tienes y dices, la tengo que ir a ver, porque si no... ¿Sí o no?
Sí, el otro día lo cuide bastante bien.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver, Juan. Yo estoy un poco, supongo que estoy como tú, ¿eh? O tú estás como yo, un poco sorprendido porque un tipo que venía jugando regularmente todo el año y para mí yo creo que de los tipos más regulares de toda la temporada... de pronto desaparece un poco por arte de magia de las alineaciones y además también por circunstancias también de los propios partidos, acaba luego volviendo a jugar, porque el otro día en Campo el Betis al final saliste a la segunda parte y el otro día contra por la expulsión de Víctor también tienes que salir cuando fue expulsado. ¿Cómo estás viviendo un poquito todo esto? Venga, ya sé que a veces toca jugar y a veces que no,
bueno,
pero explícame.
La verdad que un futbolista como bien has dicho, pues hay situaciones en las que sale de titular, no a uno le gusta, pero también hay otras que no, ¿no? Y te toca, pues, estar en el banquillo, estar sin convocar, ¿no? La verdad que, bueno, mi deber en el club es trabajar, ¿no? Para intentar que el entrenador me ponga y nada más, ¿no? Yo simplemente cuando me pone, pues intento hacer lo mejor que pueda y cuando no, pues animar desde el banquillo o si estoy en la grada, pues salir igualmente.
Lo que pasa que, recuerdo, o sea, los entrenadores, hay frases en el fútbol que cuando los entrenadores les preguntan por qué juega o tal jugador o por qué no juega tal jugador, siempre dicen, no me pregunta cuándo juega, pues ahora no me pregunte usted cuándo no juega. Esto siempre lo dicen. Pero claro, yo me imagino que a veces vosotros os debéis volver un poco locos porque debéis pensar, ostras, si yo no he hecho nada en los partidos, si no he hecho ningún error clave, si más o menos estoy cumpliendo, ¿qué pasa? ¿No? A veces os quedáis un poco chafados, imagino, también delante de situaciones como estas, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Toda la persona, pues cuando a lo mejor se queda sin jugar, pienso que al igual que yo, pues se preguntará, ¿no? Que por qué es, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son decisiones del entrenador, que a lo mejor él ve que contra el equipo que va a jugar o en la posición a lo mejor de los jugadores del otro equipo, pues otra persona a lo mejor lo puede hacer mejor que uno y no queda otra que mirar hacia adelante y seguir trabajando, ¿no? Para que cuando la próxima vez pues decida sacar otra vez a titular... al mismo jugador, pues intentar dar la cara como siempre.
Perfecto. Juan, ahora vas a jugar, si no pasa nada, porque tenemos a Juan, que está tocadito todavía, aunque ya está entrenando un poco con el tema de la costilla. Víctor, ahora mismo se ha conocido la sanción de un partido por lo de la expulsión del otro día, y San Mamés es un campo complicadito porque allí no ha ganado nadie. Y yo creo que apuntas, si no hay una cosa extraña, esto sí que sería extraño, apuntas a titular para San Mamés. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, pues la verdad que tenemos que afrontar el partido con muchas ganas, ¿no? Con mucha ilusión, porque, como bien has dicho, es un rival que cayó en su campo nunca ha perdido, ¿no? Incluso con el Barça, con el Madrid, tampoco lo ha hecho, y la verdad que es un campo bastante difícil, ¿no? Yo creo que debemos de ir con muchas ganas, con tranquilidad, ¿no? Pero sin despistarnos, ¿no? Estar concentrado desde el minuto 1 hasta el 90 y intentar traernos los 3 puntos para Barcelona.
Oye, ¿cómo estamos ahora después del partido del Granada? Que yo no creo que nos hemos quitado un poquito la espinita del campo del Betis, porque la gente se quedó, y yo creo que vosotros también, un poco hubo un bajón importante en el españolismo después de ese partido, que evidentemente era en el colista, a ellos les iba la vida o muerte, pero el Español yo creo que tampoco se gustó a sí mismo, y yo creo que vosotros mismos tampoco os acabasteis gustando después de aquel partido del Betis, ¿no?
Bueno, está claro, ¿no? Que no fue, tampoco creo que era un partido para el 0-0, ¿no? Si es verdad que ellos, pues, tuvieron esa ocasión, ¿no? Los disparos de fuera del área que no, como bien has dicho, nos hizo bastante daño esa derrota. Pero yo creo que el equipo también con la victoria ante ha sacado un poquito eso, ¿no? Porque siempre que te gane el último, bueno, afecta que te ganen todos los equipos, ¿no? Pero siempre cuando uno va último como que parece más grave, ¿no? Y yo creo que el equipo le echó garra a pesar de estar con uno menos contra Granada y supimos sacar la victoria, que la verdad que nos da un buen sabor de boca.
Oye, y la victoria justamente contra el Granada nos coloca en novena posición. El otro día hablaba Óscar Perarnau, el director técnico, y justamente decía que ellos habían analizado la liga y decía, habían encontrado que había 8 equipos superiores al Español, con lo cual ese noveno puesto nos coloca seguramente haciendo pues lo que nos toca. ¿Se puede incluso aspirar a alguna cosa más o no? ¿O esa frontera de más allá del octavo o el séptimo puesto, que incluso pudiera dar lugar a premio, es una quimera, es un imposible?
Bueno, imposible, yo creo que en la vida no hay nada, ¿no? Yo creo que la vida imposible no hay nada, pero sí es verdad que yo creo que el equipo debe de ir. Yo sé que siempre los futbolistas, pues, los periodistas suelen decir que estamos muy pasados, ¿no? Porque siempre decimos que el partido a partido, ¿no? De siempre, ¿no? Pues yo creo que a la realidad es lo que te lleva a la realidad, porque puedes decir o pensar una cosa, ¿no? Que a lo mejor después pues tienes 2 partidos malos y de lo que era, que parecía muy bonito, en 2 partidos se pone muy feo, ¿no? Por eso digo que siempre hay que ir partido a partido, a jugar de 90 a 90 minutos y desde esos 90 minutos, de esos primeros 90 minutos, pues a sacar el máximo rendimiento hasta el último partido de liga.
Oye, una cosa, no sé tú por qué no vienes a las ruedas de prensa cuando viene Aguirre, pero está un poco enfurruñado, está un poco cabreado el tío, no sé qué con qué. No sé si está cabreado con los periodistas, con algunos que le meten mucha caña, alguno hay, la mayoría yo creo que le trata bastante bien, o le tratamos bien, o está con, nosotros decimos a lo mejor es con la directiva, no sé, hacemos porque está el tío que no está como antes, que nos explicaba chistes, nos contaba bromas, nos hacía reír, se le veía más dicharachero, yo no sé si está igual en el vestuario, o por el otro día Héctor Moreno dijo que no, que allí con vosotros está igual que siempre, pero con nosotros ya te digo que está con el tío con el morro torcido.
Bueno, la verdad que yo pienso igual que mi compañero esto, ¿no? Yo creo que en el vestuario la verdad que nos da un trato magnífico y con nosotros la verdad que está como siempre, ¿no? Como desde el primer día fue y como siempre se ha portado.
Vale, y no se ha explicado, es que estos de la prensa no me valoran,
no sé qué.
Quieren mal, no se ha dicho nada, ¿no?
No, a nosotros la verdad es que no nos ha dado ningún tipo de explicación sobre eso.
Vale. Tengo aquí a un tipo que no sé si lo conoces tú, que es Ignacio Migueles, un chavalín que va por ahí por la Ciudad Deportiva. Si te pregunta cosas, tú no digas nunca la verdad porque es un liante.
Nunca me la dice.
Luego se inventa todo, ¿eh?
Nunca me la dice.
Igual te quiere preguntar algo, no sé.
No, yo quería preguntar de fuentes, todo el mundo conoce tu afición por los animales, pero yo quiero que nos cuentes la historia porque a mí me pareció graciosa cuando me la contabas, aunque igual no sé si me mentiste, que no me no, cuando te compraste aquel zorro y lo tuviste que enviar de nuevo a Córdoba, bueno, de nuevo no, sino para allá, para que lo cuidasen allá, cuéntanos, ¿qué pasó con ese zorro?
No, lo único que pasó fue que me lo compré en una feria de Sabadell, ¿no? Y la verdad es que cuando lo compré, pues el tipo lo tenía en la mano como si fuera muy manso. Y luego, pues cuando lo llevé a casa y lo solté en el piso, no había quien lo cogiera. Entonces ya se puso demasiado agresivo y ya le di, se lo di a mi hermano, ¿no? Que yo sé que entiende más de cómo domesticarlo y yo aquí tampoco tenía mucho tiempo y por eso lo envié para Córdoba.
¿Y ahora cómo está? Ahora que has ido a verlo, lo habrás visto allí, ¿no?
Sí, la verdad es que está
más manso, gozo, ¿no?
¿No? Pero, ¿cómo?
Si está más manso.
Bueno, sí, un poquito sí, pero la verdad que yo creo que aparte de que esos animales, pues, quieras que no, pues, son agresivos, ¿no? Porque lo llevan en ellos mismos, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que, como me lo vendieron, pues, no era, pues, de la forma que actuaba, entonces, la verdad que me sorprendí y se lo mandó a mi hermano, que como ahora vive en una casa, pues tiene más espacio y más tiempo para cuidarlo.
Muy bien. Oye, hay una curiosidad que siempre ha quedado un poco pendiente, Juan, y es que cuando llegaste en tu presentación, Joan Collet dijo que había, ya antes, sin jugar un solo partido con el Español, ya habías tenido una oferta para que el Español te vendiera, ya que eso es una cosa ya inaudita, oye, que uno sin jugar. ¿Se ha llegado a volver a hablar de alguna posibilidad de salida o tú te llegarías a plantear algo ahora que se habla de algunos?
No, la verdad que a mí no me ha llegado nada más, ¿no? Yo, la verdad que por ahora estoy muy contento, ¿no? La verdad que este club me ha tratado desde el primer día de forma magnífica, ¿no? Yo la verdad que estoy muy contento y a mí no me han comunicado nada más. La verdad que como ya he dicho, pues estoy muy agradecido de todo lo que me ha pasado aquí, ¿no? Porque es un club que me ha brindado la oportunidad de estar en primera división y eso no se olvida nunca.
Y cuando ves los rumores que afectan a algunas piezas importantes de la columna vertebral, algunos de vosotros pensáis, hombre, pues entiendo que el futuro de cada uno se lo tiene que buscar, pero claro, alguno que mejor que se quedara para seguir un poco manteniendo el bloque, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Que uno cuando lee la prensa, ¿no? O le llegan rumores de que este se va o el otro se va, pues la verdad que muchas veces da pena, ¿no? Porque son jugadores magníficos, ¿no? Que en el equipo vienen muy bien, ¿no? Y hacen muy bien su trabajo, pero bueno, cada uno yo creo que tendrá sus pensamientos, a lo mejor pues son mejoras de futuro para ellos. Yo lo único que le deseo a esa gente, que allá donde estén, pues que le vaya muy bien y darle mucha suerte si algún día pues los perdería como compañero.
Desde luego. Te voy a meter un pequeño jardín, o no, porque hace poco habló ayer David López hablando de que para él debería seguir Javier Aguirre, se le debería renovar. Coloto lo ha dicho hoy, que también, pues si por él dependiera, pues que le renovaran hoy mismo. También lo dijo Víctor Sánchez hace un par de días en un reportaje que le hizo la propia web del club, creo, o no, fue en Mundo Deportivo. ¿Tú qué piensas? ¿Que siga el míster? ¿Lo renovarías? ¿Ha hecho suficientes méritos ya o no te quieres mojar? Va, dime.
No, yo la verdad que sí, ¿no? Yo al igual que mis compañeros, la verdad que yo lo renovaría ya mismo, ¿no? Ahora mismo, porque yo creo que la verdad que el míster hace bastante bien su labor, ¿no? Estamos todos contentos con él, nos da un trato magnífico y yo creo que ese entrenador pues da gusto tenerlo, ¿no? Además, a mí me ha brindado la oportunidad de debutar en primera y la verdad que eso nunca se me va a olvidar tampoco.
Perfecto. Bueno, Juan, pues nada, desearte muchísima suerte de cara al partido de San Mamés y a ver si esa titularidad te vas a recuperar. Seguramente si no hay, vamos, gran novedad, pues te sirva para afianzarte y para seguir siendo el amo del lateral izquierdo, con permiso evidentemente de lo que pueden hacer tus compañeros.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?
Perfecte, molt bé, doncs fins aquí la entrevista amb Juan Fuentes, que ja té que anar a donar a menjar els gapornis, que té un munt, i nosaltres farem una petita pausa i anirem amb Jorge Larena, que diu Jorge Larena que vol dinamitar la seva secció. No ho entenc ni estic d'acord. No estic d'acord. Vinga.
Atención, pericos. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bateria de cuina de 7 peces d'acer inoxidable per 59 euros o una Tacoma de 6 ganivets per 9,95. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Molt bé, doncs diu l'Arena, què és esto de que te despides, l'Arena? A ver, que no me entere yo que te despides. Que no me entere yo porque cierro la puerta, te dejo aquí metido dentro de un armario. A ver, bueno, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es esto de
que te despides, compañía? Jorge. Bueno, antes de nada quiero felicitarte por tu paternidad.
Muchas gracias.
Que no había tenido ocasión de hacerlo.
Gracias.
Bueno, sí, he reflexionado mucho acerca de este tema. He reflexionado, he tratado de analizar y he llegado a una conclusión. Yo tenía unos presupuestos iniciales y estaba equivocado.
Como el club, ¿ves? Tenía estaba unos presupuestos equivocado. Y estaba equivocado.
Y a partir de ahí, cuando uno llega a esa conclusión, tiene que ejercer su responsabilidad. Y la responsabilidad es no incidir más en los errores, sino ver hasta qué punto merece la pena hacer algo cuyos resultados resultan contraproducentes.
Bueno, bueno, tampoco tan contraproducentes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Tú por qué crees que es contraproducente?
Es contraproducente porque el nivel de sensibilidad que hay entre los diversos sectores del españolismo y en los conflictos que están abiertos es tan alto que cualquier referencia genera respuestas agresivas. Y genera respuestas agresivas con un tono defensivo. Pero acaba incidiendo en que los diversos bandos todavía se miran con más recelo. Eso ha sucedido.
O sea, ¿tú crees que agitando un poco al gallinero, con dándoles que pensar, la gente todavía se cabrea,
sí,
más?
Es
mejor no cabrear a la gente.
A ver, el asunto es, mejor no cabrear a la gente siempre, porque solo pacificando puede la gente entrar en el estado de escuchar al otro, de ver al otro.
¿Crees que eso pasará alguna vez en el español, que alguien escuchará a otro?
Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema es que todo el mundo debería reflexionar sobre su responsabilidad. La responsabilidad es uno de esos valores que se están perdiendo en la sociedad. Hemos tenido una crisis económica que ha dado al traste con un sistema económico y nadie ha sido responsable de ello. Hemos tenido unos clubs que se han endeudado hasta límites inasumibles y nadie ha sido responsable de ello. Hemos entrado en una época en la que nadie ejerce su responsabilidad. Y si todos los implicados se hicieran cargo de su responsabilidad, probablemente se abrirían puentes, se abrirían puertas para el diálogo. Pero claro, no se puede hacer desde un puesto de francotirador como este. Es necesario que gente con capacidad para convocar, con capacidad para reunir, con capacidad para actuar, empiece a comprender que este estado de cosas no es positivo.
Pero vamos a ver, Jorge, tú no crees, tú, o sea, hablamos de temas, era la, un poco la, es que yo iba a intentar directamente todo el rato que cambies de idea, te lo digo ahora. Pero la idea era la siguiente: aquí teníamos que hablar justamente, moderadamente, como es tu talante, tranquilamente, de cosas que precisamente a la gente le levantan ampollas. Entonces lo que no podemos hacer es no hablar de las cosas, porque siempre, te lo digo, porque lo sé, y lo sé personalmente, que digas una cosa o la calles, siempre hay follón, siempre. Hay gente que dice, o sea, a mí me han llegado a decir, por ejemplo, como director de Pericos Online, es que esta noticia que habéis publicado, mal.
Director.
Cuando sí, es que me he dado mismo ese título.
Está bien.
Hombre, me vas a...
No, que no sabía que exactamente eras director.
Lo he pensado.
Dirigiendo la actividad mía de lo que sería el dirigí, lo que vendría siendo el dirigí.
La alta dirección.
La alta dirección, porque soy un directivo yo también. Y entonces, tengo un consejo de administración de mí mismo. ¿Veis cómo me hacéis perder el hilo? Esta me la tenías guardada, Miguel, es porque desde que te dije que eras exfutbolista, ¿no?
Vale, no, que me ha hecho gracia, simplemente. Me ha quedado...
Pues bueno, sigamos. Si tuviera tarjetas de visita, lo pondría. El tema es el siguiente. Resulta que a veces una noticia publicada en un sitio se nos dice, ah, es que no sé qué, ¿por qué la volvéis a publicar? Oiga, que se ha publicado en un medio de comunicación y nosotros nos hacemos eco. Mal. Si hemos decidido, pues, directamente que una cosa no se tendría que publicar por razones, por ejemplo, que eran peyorativas hacia, digamos, la entidad, se nos acusa. Ah, es que ustedes no lo han hecho. Es decir, te acusa por todo, por lo que dices, por lo que callas y por cualquier cosa. Bueno. Con lo cual yo siempre pienso que es mejor hablar de todos los temas que competen al españolismo, por muy delicados que sean, y después dejar que la gente se posicione. Porque piensa una cosa, siempre habrá quien recoja el guante de la reflexión. Si nos callamos... Nadie puede decir nada.
Mira, el problema no es hablar. El problema es la capacidad de escucha que hay cuando los contendientes están en determinada actitud.
Es que nunca habrá una actitud mejor. Créeme.
Yo creo que sí. Nunca. Yo creo que sí.
Porque la gente se vuelve loca.
Te decía, no.
Y luego, después, además, es el ordenador. Y el ordenador es muy malo, amigos. Al ordenador, tú dius, te mataria, i després aquell mateix tio, a lo millor primer, és el que està al teu company t'agradaria que li fas una abraçada cada vegada que li marques un gol.
El ordenador és el paradigma de la irresponsabilitat. És a dir, tot el món pot dir lo que quiera sin tener que afrontar la responsabilitat d'haver-lo dicho. Ese es el problema. El problema aquí es que quien tiene que asumir responsabilidades no lo hace. Para resolver los conflictos, mi planteamiento es, hay que hablar de ellos.
Efectivamente.
Y ese planteamiento funciona bien cara a cara, funciona bien en torno a una mesa, funciona bien cuando uno consigue la atención de aquellos a los que va dirigido el mensaje. El problema es que el mensaje no se escucha. Se coge determinada parte, la que conviene, y se usa en contra de.
Vale, perfecto. ¿Pero tú crees que callándose eso lo vamos a arreglar?
Bueno, había un post una vez que me hizo reflexionar bastante que decía... venía a decir, amigo la arena, no lo ponía, pero podía haberlo puesto. Amigo la arena, llevamos 113 años sobreviviendo, peleándonos, a lo mejor es que no podemos sobrevivir de otra manera.
Perfectamente, claro. El conflicto, es que el conflicto...
Es que a lo mejor es así, pero entonces el error mío es tratar de resolver unos conflictos que son el combustible de nuestra existencia. No,
pero
en cualquier
hablemos de
caso,
ello, porque alguna cosa tenemos que hacer antes de morir, ¿no?
Hay un planteamiento erróneo por mi parte, en cualquier caso. Bueno. Y al respecto de si puede mejorar, esto, yo creo que puede mejorar el día que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Y empezando por quien tiene la mayor responsabilidad. ¿Y quién tiene la mayor responsabilidad en este club? El presidente. Y el presidente tiene ya que abandonar el búnker en el que se metió en la Junta de Accionistas, dejar de ser un gestor, no digo que deje de gestionar, dejar de ser un gestor y empezar a liderar, y empezar a tender puentes, y empezar a abrir puertas, y empezar a acercarse a los demás.
Esto que has dicho es muy interesante, tanto... que pienso que podría ser un motivo de una sección para la semana que viene, que te emplazo. Porque fíjate, yo te voy a dar también mi opinión muy clara sobre este tema. Yo creo que Joan Collet poco a poco ha ido pasando página de lo que sucedió. Creo que le tocó tanto personalmente.
Sí.
Eso es como quien tiene un atentado, sufre un atentado, claro, terrorista, y claro, ya no puede mirar del mismo modo.
Y yo lo comprendo,
¿no? Es así.
Lo comprendo, yo estaba allí y lo comprendo.
Él debe entender que otros también tienen su parte de verdad en la situación, y que al final o se pasa página y se camina hacia algún sitio, y lo de tender puentes es muy, muy interesante que lo digas, porque yo también estoy totalmente de acuerdo, pero claro, él está demasiado todavía en el fragor de una batalla que ya pasó hace un año como para hacer eso. Pero
no es sencillo,
digámoslo. Igual que per l'altra part, tampoc és senzill, tot i que a ell li toca més fer-ho perquè és el president, com tu mateix has dit, és qui té la responsabilitat de fer-ho. És complexa. Estaria bé, per exemple, que el fet de tendir ponts, per exemple, entre els accionistes, com a mínim, ja donessin exemple a la resta de personal del club. Estaria bé. Però veus com hi ha temes dels quals parlar? O sigui, no te accepto la dimissió, i el que passa és que ja lo cambiaremos un poquito. Però de moment, mira, aquest tema de... Ja, repesca'l, tinga'l en ment, perquè el tema de tendir ponts és un tema que serà, si tu no tens inconvenient, objecte del proper debat. Et sembla bé?
Molt bé.
Doncs ara donem...
Senyor director.
Vale, veus com soy director al final?
Si és que... No, està claro.
Està claro. Lo que està claro és que el cotxe més fiable del mercat és un Toyota Auris. Això és així, perquè sí, està comprovat, comprovadíssim. I a banda de tot, hi ha un Toyota Auris per tu per 14.750 euros. Jo, Francesc Via, et poso l'euro que falta. Per què? Perquè ells et donen 3.000 euros d'equipament a canvi d'un sol euro. On pots fer aquesta oferta? Doncs no a tots els concessionaris Toyota, sí pots, però on ho has de fer? Als Toyota Starbush. Per què? Perquè hi ha tres, a Hospitalet, Sant Boi i Gavà, on és la gent que més es cuida ara mateix de l'Espanyol, o és la gent que ara mateix doncs més està recolzant a l'Espanyol, i nosaltres els hem de tornar aquesta gratitud, perquè si necessitem un cotxe, no només comprarem un bon cotxe, sinó comprarem el cotxe a un concessionari que aposta pels Pericos, i això és molt important, amics. Toyota Starbush, Hospitalet Sant Boi i Gavà. I ara anem al moment estrella, vinga, som-hi.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Molt bé, com a director de Pericos Online, avui dic que el moment estrella és per... No, no ho dic jo, ho dic la meva...
Hem acordat per aquesta
subdirectora,
visita...
Subdirectora
càrrec,
del programa.
Doncs va per aquesta visita solidària que han rebut els jugadors del primer equip. Ja us ho hem explicat en titulars, que han vingut avui nens que han patit alguna malaltia o que encara l'estan patint, han anat a visitar els jugadors del primer equip i els han pogut firmar samarretes, inclús Kiko Casillas ha donat els seus guants.
Molt bé, perfecte.
I Javi López, que tampoc salia en el vídeo, l'ha regalat una pelota que tenia en su cotxe a una de les xavalites també.
Molt maco tot plegat, i és una cosa, un gran detall que honora els futbolistes i dona als nanos segurament avui un somriure, i no és fàcil. Doncs que nanos que passen per aquestes malalties puguin tenir aquests somriures. Perfecte, doncs quedem amb això, que jo soc director, tu ets subdirectora, i tu...
Jo, nadie.
Tu eres botones. Però,
sí, el becario.
Los botones
becario,
sí. Han llegado muy lejos en alguna...
No, sí, ya lo sé, yo lucharé.
Perfecte, amics, això és tot per avui. Mentre deixem a Miguelet lluitant per intentar ascendir en l'escala de la piràmide.
Poco a poco, no, no, hay que crecer.
Doncs nosaltres us deixem i us deixarem a la gent del bàsquet al dia. Una cosa que vull recordar-vos, i és que aquest cap de setmana no fem retransmissió.
No
fem retransmissió, és a dir, a Sant Mamés no us acompanyarem perquè, doncs, vaja, per la graella de la cadena, doncs, no ens permet que poguéssim fer sencer el partit. I vaja, és un partit que comença a les 7 de la tarda, nosaltres no podríem connectar fins a les 7 i mitja. Doncs no ho trobem adequat, preferim ajudar, o sigui, acompanyar-vos sempre des de l'inici. I no ho farem.
No, perquè además nos perdemos dos goles de l'Espanyol o així. No.
Efectivament, imagina't, seria el millor del partit.
Sí,
no caldria. Doncs, però bé, demà sí que tornem, i demà passat també, perquè encara ens queden dos dies de Pericos Online aquesta setmana, a parlar de totes les coses que parlin de l'Espanyol. Senyor Larena, vostè no dimiteix, de veritat.
Bona nit.
Fins demà.